Hola, molt bon dia. Estem en directe al plató de Cugat.cat i també per Cugat Ràdio i seguim amb les entrevistes electorals degut a les properes eleccions que hi haurà el 21 de desembre i en aquest cas comptem amb la presència de Maria Mas, número 16 de la llista per Barcelona del Partit Socialista de Catalunya. Molt bon dia, senyora Mas.
Hola, bon dia.
I anem a conèixer amb més detall, amb més profunditat, el programa, en aquest cas del seu partit i també doncs, quines són les polítiques de pacte que potser doncs, es poden plantejar. Comencem perquè aquestes eleccions, ho diem, doncs, ens trobem en una situació extraordinària, les eleccions doncs, no ho són menys. En aquest cas, òbviament, tenim una aplicació del 155 i tot això doncs, fa que sigui tot plegat extraordinari en aquest cas. El PSC ha volgut mostrar que el seu partit és el partit de l'equidistància. Hi ha hagut dos blocs i en aquest cas el PSC s'ha mantingut una mica distant. Creu que aquest posicionament l'entén el seu votant, el fet de no prendre en aquest cas una posició o un altre posicionament en un moment tan transcendental no? per la societat catalana?
Bueno, nosaltres sí que tenim un posicionament. Nosaltres no som tan equidistants, sinó com un partit que el que volem és resoldre la situació. No ens posicionem fora del problema, sinó que volem formar-hi part per trobar una solució. El que ha estat passant en aquests darrers mesos a Catalunya és que ha estat molt greu. A partir del dia 6 i 7 de setembre, que en el Parlament de Catalunya el PDeCAT, Esquerra i la CUP es van saltar la legalitat vigent, van aprovar unes lleis d'una manera que no era la que tocava, unes lleis que després doncs, han estat declarades inconstitucionals. A partir d'aquell moment s'han anat produint una sèrie d'errors, un darrere l'altre, que ens han portat a la situació que estem ara. Nosaltres, i ningú pot posar en dubte, la voluntat del nostre candidat, del Miquel Iceta, d'evitar que aquestes eleccions estiguessin convocades per Mariano Rajoy. Miquel Iceta va fer tot el possible, tot el que estava en les seves mans perquè aquestes eleccions fossin convocades des de Catalunya, que és com hauria d'haver estat. Jo crec que això sí que ho entén l'electorat socialista. Entén que nosaltres el que volem és acabar amb aquest rumb de coalició que estem fins ara, i el que, precisament al contrari, el que volem és trobar solucions, seure tots en una taula i poder arribar a acords.
Els seus socis, el PSOE, va donar suport a l'aplicació del 155. Per què creu que ha servit?
Bueno, ha servit per aturar aquella fuga d'empreses tan important. Recordem que més de 3.000 empreses han marxat de Catalunya, però no només les empreses, és que la ciutadania en general, més de 300.000 persones, més de 300.000 catalans i catalanes han portat també els seus estalvis fora i no són les grans fortunes, són gent que trobaves pel carrer, fins i tot companys, treballadors, amics que et preguntaven què hem de fer, hem de treure els diners, què passarà aquí? Doncs això ha servit per aturar-lo. Jo crec que ha sigut l'única cosa bona. Nosaltres sempre havíem dit que les vies unilaterals no eren positives, ni la via de la independència unilateral, ni la via del 155, però evidentment estaven entrelligades i això n'érem conscients tots. Fins i tot el president Carles Puigdemont n'era conscient. Ell va intentar convocar unes eleccions i es va veure superat per la pressió que els seus propis socis li van fer. El van anomenar doncs, traïdor. Jo recordo el Gabriel Rufián fent un tuit acusant-lo de les 155 monedes de plata i això ell no ho va aguantar i sabia que passaria. Per això nosaltres intentàvem des de feia molt de temps evitar aquesta declaració.
En relació als exconsellers empresonats, als exdirigents d'Òmnium i de l'ANC, creu que l'Estat, el Govern, la Fiscalia, la Justícia en general, ha actuat de forma proporcionada?
No. Bueno, rotundament no. Nosaltres creiem que els empresonaments, aquests empresonaments provisionals estan totalment fora de lloc, ho hem manifestat a tot arreu i per tant ens agradaria que aquesta campanya hagués sigut amb tothom puguem fer campanya.
No ha passat desapercebut que a l'hora de confeccionar la llista, en aquest cas el cap de llista, el senyor Iceta, doncs ha volgut sumar personalitats de sensibilitats gairebé, podríem dir, oposades. No? En aquest cas parlem, per exemple, doncs, els exmembres d'Unió. No? Creu que això el seu votant ho ha entès?
Doncs espero que sí, perquè sí que és cert que hi ha persones de rellevància a la llista, en el cas del Ramon Espadaler, d'Unió, però també hi ha altres persones que són totalment oposats, com el fiscal Jiménez Villarejo o persones que venen de federalistes d'esquerra. La nostra llista hi ha una gran representativitat també de persones que venen de l'àmbit sindical. El que amb això volem demostrar és que aquesta proposta de solucions, de pacte, de prioritzar, que ara és el moment d'arribar a acords, nosaltres ja l'estem fent. No és una promesa de poder arribar a acords, sinó és amb totes aquelles persones que vulguin sumar per trobar solucions per Catalunya sense coalicionar, doncs nosaltres estarem allà.
El seu eslògan, amb el que es presenten en aquestes eleccions, diu solucions ara i Iceta. Què li pot dir a totes aquelles persones que precisament pensen que el fet de no haver-se decantat o el fet d'haver donat suport a l'aplicació del 155 precisament ha estat no la solució, sinó part del problema?
No, bueno, jo crec que com deia abans, el 155 ha sigut una conseqüència directa d'haver tirat per la via unilateral. Llavors, crec que ha arribat el moment, insistim, nosaltres un altre cop, el 155, un cop passin les eleccions, ha de deixar de tenir vigència, el 155 ha de ser història, la via unilateral també ha de ser història i ens hem de seure tots en una taula i mirar què és el que podem acordar. Nosaltres intentem ser la base del catalanisme social, pensem que a partir d'aquí hem de començar a construir.
Ens deia també que volia sumar doncs, persones no?, en aquest projecte, no?, que volguéssim trobar solucions. Jo li diria a vostè, acceptaria vostè, el seu partit, en aquest cas, acceptaria pactar amb el PP o amb Ciutadans, que són partits que estan a les antípodes, podríem dir, de les seves propostes, només per combatre l'independentisme?
No. Nosaltres ja hem dit moltes vegades que no faríem mai un president independentista, però Miquel Iceta també ha repetit de manera reiterada que no vol pactar amb la dreta, que nosaltres tenim un programa que és d'esquerres, un programa que es basa en la justícia social i que nosaltres ara mateix el que ens plantegem és que ell sigui el president i es compleixin aquestes línies vermelles que tenim.
Vostès parlen de consens, parlen de diàleg, parlen de retrobar-se una altra vegada i tornar a seure i parlar, però com valoren llavors aquests darrers 7 anys en el que precisament els partits independentistes han intentat doncs, arribar a un acord o han intentat poder seure i parlar? Com, en aquest context, i sapiguem exactament el que ha passat, com afronten aquest posicionament de dir hem de seure i hem de parlar?
Doncs a través d'una reforma de la Constitució, que sigui una reforma que ens possibiliti que Espanya sigui un estat federal. I aquí hem de continuar insistint i el que no podem fer és perquè si no tenim les majories suficients el que no es pot fer és saltar-se aquestes majories, que és com el que ha passat en el Parlament de Catalunya. No hi havia la majoria suficient i han tirat pel dret saltant-se la legalitat. Nosaltres creiem que així no s'han de fer les coses. Nosaltres tenim aquest projecte, el de la reforma de la Constitució, el de la reforma federal, i el que hem de fer és convèncer, que és el que ens toca fer els polítics, convèncer que aquest és el millor escenari possible. Nosaltres el creiem i per això nosaltres el defensem i hem de continuar. Jo crec que Espanya també ha de fer aquest canvi de xip, ha de veure que això és positiu, que tot això al final, si busquem alguna cosa positiva de tot el que ha passat, ha de ser per adonar-nos o que se n'adonin alguns de que aquí hi ha una sensibilitat que és important i que 2 milions de persones al carrer tenen una importància i que s'ha de donar respostes.
No pot pensar que potser part del seu electorat pot pensar que és una idea una mica ingènua pensar, després del que hem viscut, pensar que ara acceptarà, perquè ara ha d'acceptar, en aquest cas, el govern de l'Estat, seure i parlar i dialogar?
Bueno, nosaltres ho hem d'intentar. Nosaltres ho hem d'intentar, és que és la nostra obligació, perquè és que el que ens queda, si no, és un altre cop aquesta confrontació que estem vivint a Catalunya, que estem vivint entre les famílies, entre els amics, això no ens ho podem permetre. A banda de tot el tema econòmic i el que està suposant en xifres, el que està suposant de dividir la ciutadania en dos, jo crec que això no pot ser. Aquí a Catalunya havíem sigut sempre una terra d'acollida, una terra de que fèiem germanor entre tots, no?, amb nouvinguts, i hem sigut sempre així, i ara estem totalment dividits. I això no pot ser, hem de tornar a ser el que érem.
Per tant, la proposta del PSC passa per una reforma de la Constitució, sí. Això sí, i per plantejar un model federal. Quines serien les línies bàsiques, estratègiques, els eixos més bàsics d'aquest model federal?
Doncs ha de ser, clar, de models federals n'hi han de diferents maneres i l'haurem de decidir entre tots. Si nosaltres ara ens encursetem, doncs serà més difícil arribar a acords, però sí que és veritat que el model federal ha de reconèixer les diferències que tenim els diferents pobles i trobar aquells punts d'acord que ens uneixin i que ens permetin tirar tots junts endavant.
Parlem ara, si li sembla, de les mesures econòmiques que plantegen en el seu programa sí. electoral, un programa electoral que està format per 700 propostes i distribuïdes en 5 eixos claus. Parlem, per tant, de les mesures econòmiques. Des del mes de setembre han marxat més de 2.000 empreses per tota la situació que s'està vivint a Catalunya i per al tema del procés. El govern espanyol, sens dubte, doncs, ha facilitat que aquestes empreses doncs, poguessin marxar. Com afronta el PSC aquesta situació, aquest problema, i com pensa solucionar-ho si arriba a ser clau a partir del dia 22?
Sí, nosaltres plantegem el nostre programa en diferents acords importants. Perquè tornessin les empreses, perquè no marxin les empreses, perquè vinguin noves empreses, nosaltres el que proposem és un acord per l'estabilitat, un acord que s'ha de fer amb les organitzacions empresarials i amb les organitzacions sindicals, de manera que hi hagi una garantia d'estabilitat, tant política com jurídica, que al final és el que necessiten les empreses. El que ens ha passat amb l'Agència Europea del Medicament és que no ha vingut aquí, no ens han tingut en compte per la inestabilitat, sense culpar a uns ni a altres, però la inestabilitat que tenim. Això ha sigut clau perquè Barcelona no fos la seu d'una cosa tan important. Doncs hem de garantir aquesta estabilitat, i això només es garanteix a través de l'acord amb les entitats empresarials i amb les sindicals.
Respecte a la reforma fiscal que proposa el programa del PSC, parla d'una reforma fiscal equitativa basada en la redistribució de la riquesa i en el reconeixement de l'esforç de les persones. En aquest cas, què vol dir? Que augmentaran els impostos a les rendes més altes? Baixaran els impostos a les rendes baixes?
Bueno, jo no parlaria tant de si pujarem o baixarem els impostos ara a priori, sinó d'aconseguir que el sistema impositiu sigui més just i sigui progressiu. Per nosaltres la progressivitat és bàsica. La progressivitat què vol dir? Que sí que pagaran més els que més tenen i menys els que menys tenen, i poder redistribuir tots aquests diners de manera més justa i més equitativa. I per aquí és per on va la nostra proposta.
També el seu programa és agosarat en temes de mesures socials, perquè sostenen que hi ha més de 350 mesures per abordar tot el que fa referència al rescat ciutadà, nomenen vostès. En destaquen uns quants. Nosaltres doncs, hem destacat el Pacte Nacional per l'Educació, per exemple, augmentar les places de les escoles bressols. Com es podrà fer front econòmicament a totes aquestes mesures de rescat ciutadà?
D'entrada, amb la reforma fiscal que nosaltres proposem i la hisenda federal que també proposem. Clar, per tirar endavant tot això, primer, redistribuir d'una altra manera els diners a la bossa de recursos que té la Generalitat, prioritzant per nosaltres allò que és important, que són tot aquest... Nosaltres ho plantegem a través d'un pla de xoc. Fer un pla de xoc d'entrada directa per totes aquestes mesures, en la sanitat, en l'educació, en l'habitatge, però després tot això, perquè això ho tingui continuïtat, haurem de tenir una sèrie d'ingressos també de manera constants resolt.
Parlem del tema d'educació i el tema de la immersió lingüística, un dels altres temes claus en aquesta campanya electoral, perquè realment ha estat el punt de mira en aquest cas, no? El tema de immersió lingüística. Vostès ja han governat anteriorment i ja s'han situat en mantenir el model. Continuarien a partir del dia 22 a mantenir aquest model?
Sí. És un element de la inclusió que jo crec que ha sigut un dels elements d'èxit que ha fet el que deia abans, no? que Catalunya sigui un lloc on tothom hi pugui conviure. I la llengua ha sigut una d'aquests elements d'inclusió importants. Per tant, el model ha de seguir tal com és.
Parlem també d'un altre dels temes que potser més interessant a la ciutadania, és el tema de la sanitat, perquè vostès també en el seu programa doncs, aposten per una bona atenció sanitària que ha de ser en temps, que entenem que és un tema de reduir les llistes d'espera, sí. I doncs això proposen un pla de xoc per reduir aquestes llistes d'espera i per tenir uns temps màxims garantits. Des del seu punt de vista, què és el que ha fet, en el que s'ha equivocat la Generalitat, en aquest cas en termes de salut, i que ara vostès doncs, no farien? No? I com podríem visualitzar, com es podria plasmar aquesta reducció de temes de llistes d'espera?
Bueno, aquí és que no podem oblidar, perquè a vegades sembla que només parlem d'una cosa, de la independència, i al final darrere hi ha moltes altres coses de les que no s'està parlant. I una és aquesta, de les retallades. Hem estat visquent uns anys de retallades contínues, en sanitat i en educació. Contínuament han hagut retallades que han suposat doncs, menys professionals, menys recursos i la conseqüència ha estat doncs, més llistes d'espera, tant per atenció directa com per rebre algun tipus de tractament, etc. Per nosaltres és bàsic que les llistes d'espera s'aturin. No pot ser que hi hagin aquestes llistes d'espera tan llargues, però no només per rebre tractament, sinó també per la gent gran que necessita entrar en una residència. Estem en una situació que és totalment inassumible. I per tant, nosaltres, com deies, el que proposem és un pla de xoc. Un pla de xoc per, d'entrada, aturar que això es vagi creixent i que comenci a disminuir. I després, un cop ja això estigui funcionant, doncs començar a treballar de manera més regular. Però tot ha de passar per posar més recursos a l'atenció de les persones i posar més professionals.
Per aprofitar i baixar el debat a temes locals, en tema de sanitat, doncs li preguntaria que el tripartit va ser l'impulsor de la creació d'alguns hospitals de referència. En aquest cas es va plantejar la creació d'un hospital comarcal per la ciutat de Sant Cugat, la ciutat de Rubí i Castellbisbal. Finalment, per motius econòmics, no es va poder portar endavant, però si són decisius, en aquest cas, si governen a partir del dia 22, es recuperaria aquest projecte o potser adoptarien l'altra possibilitat, que és arribar a acords amb privats, com per exemple s'estava plantejant ara amb l'Hospital General de Catalunya?
La necessitat ara mateix aquí a la comarca de disposar d'un hospital de referència a prop és la fita important, és a dir, és el que hem d'aconseguir és que tinguem aquest hospital. Nosaltres sempre havíem apostat perquè aquest hospital fos de nova creació, però si al final doncs el que s'ha de fer és pactar amb l'Hospital General, doncs el que a nosaltres ens interessa, com deia, era tenir aquest hospital. Si és una cosa o l'altra, doncs preferiríem que fos un hospital, o almenys des del territori, no? Ara ja parlo com a regidora, sí que preferiríem que fos un hospital nou, però la prioritat és que la ciutadania tingui aquest hospital el més aviat millor, i si al final l'altra solució doncs, es demostra que és més efectiva i més ràpida, doncs tampoc la negaríem.
Es repensarien, per tant, els projectes i les possibilitats en aquest cas?
Es repensaria, però jo crec que el que s'ha de fer és repensar i fer. No podem estar repensant i no fent. Hem de repensar, decidir i fer, perquè al final anem repensant i no acabem fent.
Un dels altres dels eixos del programa del PSC per a aquestes eleccions és el tema de l'atur i en el seu programa doncs, diuen que malgrat la recuperació econòmica que hi ha hagut en els darrers anys doncs, no s'ha traduït en un creixement proporcional de llocs de treball que vostè denomina decents, no? I el que diuen és que avui en dia s'ha posat com de moda el treball low cost i que treballar o tenir feina no és sinònim de poder mantenir una vida digna. Com es pot comprometre el PSC a generar aquests llocs de treball que el PSC diu llocs de treball decents?
Bueno, en aquest cas nosaltres també fem una proposta d'acord, una proposta d'acord que es plasmi en un programa marc d'ocupació que s'ha de pactar tant amb les administracions locals com amb les entitats socioeconòmiques, amb les organitzacions empresarials i sindicals. De manera que es puguin crear nous llocs de treball, especialment en sectors d'ocupació verda, prioritzant l'ocupació dels joves, que jo crec que són els grans oblidats i és importantíssim que estiguem per donar ocupació als joves i als aturats de llarga durada.
Parlant de joves, precisament també hi ha propostes que parlen de potenciar tot el tema dels estudiants en pràctiques, d'afavorir que puguin accedir a uns estudis, doncs en aquest cas FP, a nivell de fer pràctiques amb les empreses. Quina és la política en aquest sentit, de cara als joves més concretament?
És que, per exemple, l'accés a la universitat és caríssim. Cal també, en aquest sentit, que almenys la nostra proposta és reduir un 30% les matrícules de la universitat perquè l'accés sigui més fàcil i també ajudar els joves a que es puguin formar al llarg de tota la vida en aquelles ocupacions que a ells els interessa, però també ajustant-les a les necessitats que les empreses i el teixit productiu ara mateix tenen.
Parlen també dels emprenedors i de poder donar ajudes als emprenedors per tal que puguin tirar endavant els seus projectes, les seves iniciatives i que puguin ser una realitat. Com es pot materialitzar aquesta ajuda?
És que Catalunya és un país d'emprenedor, un país que té molts autònoms, que té molta petita i mitjana empresa i que a vegades quan parlem del teixit productiu ens oblidem de totes aquestes persones que el dia a dia estan tirant endavant i estan aportant ocupació, riquesa. Nosaltres hem de seguir donant suport a tots els emprenedors i facilitar-los crèdits perquè puguin desenvolupar les seves idees i ajudar-los a poder tirar endavant.
Parlen també en el seu programa del concepte que es diu Economia 4.0, aportar empreses d'innovació també cap a Catalunya. Quin és el full de ruta en aquest sentit que n'hi ha per poder aportar aquestes empreses cap aquí?
Bueno, d'entrada, doncs el que deia, donar estabilitat i donar seguretat. És que si no tenim un país que sigui atractiu per les empreses, i les empreses necessiten, entre altres coses, que hi hagi estabilitat social, que hi hagi seguretat jurídica. D'aquesta manera podem aconseguir que moltes empreses que són innovadores, que busquen un espai, s'ubiquin a Catalunya. És que si no, no aconseguirem, sempre no sortirem d'aquest bucle.
Parlem de temes d'infraestructures perquè volen una gestió compartida de les infraestructures amb l'Estat. Un dels problemes que han reclamat els darrers governs i també en aquest cas ha estat un dels argumentaris de l'independentisme ha estat la falta d'inversió que fa tot el tema d'infraestructures en el territori català. Què cal prioritzar a Catalunya i com es poden recuperar aquestes inversions i aquests nivells que s'estableixen i que es recullen a l'Estatut d'Autonomia, precisament, amb el tema d'infraestructures?
Nosaltres el que reclamem és un pacte d'Estat per Catalunya. I en aquest pacte d'Estat s'han de recollir una sèrie de qüestions i evidentment, una d'elles és les infraestructures. A Catalunya s'ha d'invertir el que es necessiti. No pot ser que les rodalies encara funcionin com funcionen i que hi haguin infraestructures pendents de construir aquí a Castellbisbal, el pont de l'AP7, que estigui també encara per acabar. Tenim una sèrie d'infraestructures que són bàsiques per nosaltres poder-nos desenvolupar. Per tant, no deixarem d'exigir a l'Estat que compleixi les seves obligacions i que inverteixi allò que és necessari per Catalunya.
Vostè, senyora Mas, abans comentava que no es veien pactant amb Ciutadans en el Partit Popular. Veuria la possibilitat de repartir un tripartit, per exemple, amb Esquerra i els Comuns, en Catalunya en Comú Podem?
És que la política de pactes, a priori, amb una situació de fragmentació que, com la que tenim ara, es fa molt difícil de poder determinar. Nosaltres el que sí que apostem, com deia abans, és per prioritzar les solucions davant de l'enfrontament. I nosaltres creiem que per poder fer això s'ha de canviar l'interlocutor. I creiem que l'únic interlocutor vàlid ara mateix que pot fer que això sigui possible és Miquel Iceta. A partir d'aquí podem parlar de moltes coses, però no podem ara concretar si es pactaria amb un partit o amb un altre. Hem d'esperar primer a veure el resultat de les eleccions i després, doncs, si tothom està d'acord en que aquesta figura és la persona clau que ha de poder desencallar tot això.
En qualsevol cas, el cap de llista del PSC, el senyor Iceta, va fer unes declaracions dient que pactaria amb aquell partit que li fes president, tot i que després van sortir membres del propi partit, no?, que el van, en aquest cas, ho van qüestionar. No troba que potser frases d'aquest estil o expressions així, doncs, sembla que com si tot s'hi val només per assolir un càrrec?
No, home, no és per assolir un càrrec, ni molt menys. És per dues qüestions, o almenys nosaltres ens ho plantegem des de dos vessants. La vessant de canviar el rumb, canviar aquest rumb de confrontació per entrar en un rumb de reconciliació, i per una altra banda per poder portar a terme totes aquestes accions que abans hem estat comentant. Insistim en la necessitat de posar aquestes dues qüestions a damunt de la taula com a prioritàries. I nosaltres estem convençuts que l'única persona que ara mateix ho pot fer és ell. Per què? Perquè d'una banda no entenem ben bé encara què és el que demanen repetir un govern, uns però uns altres no sabem si volen reeditar aquest govern o no, i de l'altra banda és un no a la independència i punt, no hi ha propostes, no hi ha camí. Per tant, insistim en la necessitat de que hi hagi un canvi d'interlocució per trobar solucions a aquesta situació.
En aquest cas, què li podria dir a aquella gent que, després de veure que el PSOE va donar suport a l'aplicació del 155, realment sí que pensin que el PSC pot arribar a pactar amb partits com Ciutadans o com el Partit Popular només pel fet d'evitar la majoria independentista, perquè pot donar-se la circumstància que sigui clau, en aquest cas, el PSC, no? O pot ser, en aquest sentit, bisagra, no?, entre uns partits i uns altres.
Jo crec que hi ha moltes persones que el que volen és viure tranquils, que el que volen és no tenir que estar patint si els seus estalvis acabaran amb un corralito o no, que volen poder despertar-se al dematí i seguir anant a treballar sense saber si els hi tallaran les carreteres, sense saber què passarà. No? I hem estat vivint molts mesos amb aquesta situació. Què passarà avui? Què passarà avui? Feia estar por posar la televisió i mirar les notícies perquè no sabies què podia passar. A nivell d'estrès col·lectiu era molt important. Jo crec que moltes d'aquestes persones volen que Miquel Iceta sigui president precisament per això. No estem, ara ja jo crec que el 155 l'hem de deixar de banda, hi ha unes eleccions convocades el dia 22, el 155 ha de ser història i hem de començar a construir. Jo crec que a partir d'aquí és on podem començar a treballar.
Senyora Mas, s'atreveix a pronosticar algun resultat?
No.
Molt bé, doncs hem arribat al final de l'entrevista. Passarem a un petit test que li hem fet a tots les persones que han passat per aquí, i és per saber, per tenir una fotografia de les 5 idees molt, molt bàsiques de les seves propostes de partit. Comencem. Aquestes eleccions són?
Excepcionals, però molt importants.
Hisenda pròpia o renegociació del finançament autonòmic?
Nosaltres creiem en una hisenda federal.
marqui la prioritat del seu programa electoral. Passa per l'agenda social, per l'economia, per la cultura, per al debat territorial...
Per tot.
I digui una candidatura amb la qual formaria govern.
No ho podem dir. Hem de veure els resultats de les eleccions.
I digui una amb la qual no pactaria, si ho té clar. Que té clar que no pactaria mai.
Nosaltres, en principi, no pactaríem mai amb el Partit Popular.
Doncs, molt bé, senyora Mas, hem arribat al final de l'entrevista. Moltíssimes gràcies. Maria Mas, en aquest cas, número 16 a les llistes per Barcelona, del Partit Socialista. Gràcies per acompanyar-nos, per estar amb nosaltres. I a totes les persones que ens han estat escoltant, els recordem que aquesta entrevista es pot recuperar a través del cuap.cat, la televisió online, a través de la pàgina de la web, del web del nostre diari electrònic i també a través del podcast de Cugat Ràdio, que també es pot baixar i es pot tornar a escoltar. Moltes gràcies, senyora Mas, i gràcies a totes les persones que ens segueixen. Demà més. Gràcies.
Adéu, bon dia.